La finestra d'Antonio Niebla.
Antonio, avui continuem a l'exposició El límit i l'infinit i visitem una tercera sala. Quina és aquesta sala?
Aquesta és la tercera sala. Hi ha un compendio, o sigui, la continuïtat de lo que hem dit anteriorment. O sigui, en realitat l'exposició té un itinerari i continuem mirant i fent. I començarem per una pintura que es diu Juan d'Andrés. Juan d'Andrés és un pintor nascut que té 70 anys i és nascut a Uruguai, a Arévalo. És un discípule de Torres García, constructivista, que va estar a Barcelona instal·lat molt de temps, i jo crec que ha sigut un dels pintors que millor ha seguit la línia de Torres García. Aquesta cosa constructivista de fustes i embolicades en roba i amb un color molt especial, jo crec que ho ha fet molt bé.
Sí, sí, té uns colors molt vius, aquesta...
Sí, 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 i sobretot aquesta manera de tallar l'espai que té, que és magnífica, o sigui, és molt poètica.
Just al costat tenim un altre quadre, bastant més petit, que ens ve de Rússia, no?
Exacte, és un regal. Dic un regal perquè és de los pocs quadres d'un pintor, un dels pares del constructivisme rus, que tenim, jo diria, no sé si a Espanya, però a Catalunya possiblement sí. És un home, vull dir, que nascut a principi del 900, 1908, que va tenir una gran repercussió i que està instal·lat en molts dels museus internacionals.
Just si girem el cap una miqueta després de mirar aquest quadre, en veiem un altre, d'en Miquel Barceló.
Miquel Barceló ha sigut un dels pintors, potser, que més repercussió ha tingut a nivell internacional del món de la pintura de la tercera part del segle XX, no? Sí, Miquel Barceló va néixer a Felanix, a Mallorca, i s'ha caracteritzat de seguida amb una gran potència descriptiva i impressionista. O sigui, va fer, per exemple, des de la cúpula d'aquesta cúpula de Brussel·les on es reuneixen els polítics, tan coneguda, que va ser molt famosa, i després també la restauració o la instal·lació de los vitrals i el que va fer, la intervenció que va fer a Mallorca, a la catedral de Mallorca.
En aquest quadre que podem veure a l'exposició és molt descriptiu perquè hi podem veure molts detalls de menjar.
Sí, bueno, a ell li encanta cuinar. Jo no recordo que una vegada vaig estar a París en el seu estudi i em diu, què fem? Nos vamos a comer aquí abajo a algún sitio? Digo, no, tú quieras o tal. O, oye, mira, yo tengo un poco de comida hecha que lo hice ayer. Digo, encantado. Sí, sí, sí. I van menjar pues, uns pebrots que tenia allà amb tomates, un pisto, una mena d'un pisto, que estava riquíssim, molt bé, molt bé. I les intervencions d'utilitzar pues, gambes, com passa en aquest quadre, o, per exemple, una parrilla que també es veu, com una botifarra, etc. Pues, això l'utilitza molt, molt sovint, utilitza les coses més quotidianes.
Quin és el següent quadre que ens trobem?
El segon quadre és una obra del Xavier Grau. El Xavier Grau va ser un pintor que realment se va descobrir en una exposició que es va fer a la Galeria Mai en els anys 70... No, perdó, 80 i pico, 90, quasi 90. Conjuntament, la exposició la va fer José Manuel Broto, l'acompanyava també el Xavier Rubio i Gonzalo Tena. Això la van fer com una contraposició al moviment conceptual que va començar a tenir molta influència en gran part de les galeries de Barcelona i sobretot als museus, que encara continua, no? I van fer ells aquesta com una rèplica en contra de lo que és, en fi, la pintura conceptual o aquesta pintura, diguem, que és molt eclèctica i molt utilitzen mitjans de qualsevol tipus.
La següent obra que ens trobem és de grans dimensions i molt colorista.
Sí, és Pilar Palomé. Pilar Palomé és una molt bona pintora, molt bona pintora. Jo crec que si hi ha molts artistes que homes que pinten, que jo crec que estan bastant discriminats, les dones lo tenen molt pitjor. I en aquest cas, Pilar Palomer és una gran pintora. És un quadre que té una gran perspectiva perquè em sembla que sigui en relleu i no és veritat. És un quadre totalment pla, però ella logra que l'efecte màgic que dona la sensació que és molt més profund, molt més i molt divers, i em sembla que ballen les peces, no? Això és conseqüència d'un gran coneixement de l'ofici, i amb la qual jo crec que és una lliçó amb aquest quadre, una lliçó de la Pilar Palomer, que a més també dona classes a la Universitat de Barcelona, però que és un quadre realment important per mi.
Si ens girem just al mig de la sala, tenim l'escultura, que és el dibuix del tríptic de l'exposició. És bastant impactant, almenys jo quan la vaig veure, té molta més presència que no pas el que m'imaginava veient el díptic.
Bé, esclar, perquè primer perquè el format és té 56 centímetres d'alçada i sobretot el colorit de la manera que s'ha fet, no, més que impressionar, no, és important, no? Vull dir, l'efecte que logra, jo crec. Correspon, en realitat és un gall. I és molt curiós perquè aquesta escultura va estar feta 2 anys abans de la mort de Leger. Leger, que va ser un home que era, tothom li deia el gegant afable, perquè era un tipus altíssim, molt fort, un home de la Normandia bastant guapo, però un tipus molt atlètic, en fi, amb una espalda i uns braços, un tio molt potent físicament. Però a la vegada era molt tendre i escrivia molt bé. Va tenir de fugir pràcticament de la granja que tenien els pares i se'n va anar. Se'n va anar a París i va fer unes exposicions realment importants, molt importants, amb una gran influència amb el reixe de pintors internacionals. Inclús el mateix Picasso va dir, pot ser que tindrem de començar a copiar, ell estava fent cubisme en aquella època, i dient, pot ser que tenim de començar, li va dir el Braque, a copiar amb alguns dels nois que estan exposant en aquest moment en una galeria a les afores de París, no? I aquesta galeria era justament del Leger.
Carai.
Sí, sí. Aquesta escultura està exposada en diversos museus, m'ho han demanat diverses vegades per i està exposada en diversos museus. I correspon a una sèrie que va comprar el govern francès fa uns 10 o 12 anys. La va comprar per al Museu de Toulouse i va comprar tota una sèrie d'escultures del Leger que correspon a la mateixa sèrie d'aquest moment.
Per contrastar amb tot aquest color que ens han donat aquestes peces que ens has comentat fins ara, en trobem un altre, un quadre a la paret, titulat 70 raons, on impacta molt també pel seu negre.
Enric Ancesa, o Enric Ancesa Gironella, com es coneixia abans, és un pintor també nascut als anys 40. Deu tenir ara 70 anys. És un pintor que s'ha caracteritzat tota la seva vida perquè utilitza moltíssim el negre. Jo la raó, no sé, són aquestes coses que se llegeixen en la vida i no sé per quina raó, pues suposo que per una qüestió de personalitat, perquè li va molt ben interessar, però aquest quadre concretament és molt especial perquè està fet aquestes peces petites que apareixen al mes, que està fet amb pan d'or i enganxades a pan d'or, no? I sobre el negre queda molt, molt efectiu i queda molt, molt impactant, i jo crec que és molt bon quadre.
Amb molta personalitat.
Sí, és un personatge molt especial de Girona, sí, sí.
Just al davant trobem una altra escultura d'en Jorge Oteiza.
Jorge Oteiza pot ser que sigui l'escultor que més portes ha obert a les escultures del segle XX. Molt important. És un dels escultors pitjor representat perquè ell també ha sigut un guerriller, ell sempre ha estat en contra de tot, fins al punt de que quan ja tenia a punt, estic parlant quan ell tenia 90 anys, va arribar un acord amb el govern basc per fer el seu museu allà, perquè ell és nascut a Sant Sebastià, i va agafar tots els trastos i se'n va anar. Diu, com vosaltres no quiero estar ni perquè no estic nada d'acord políticament. I ell es va deixar tot plantat i se va anar a Navarra, al Zuza, i en Alzusta va fer el seu museu allà.
Així ens hem d'anar allà a veure
la seva obra.
La seva obra.
Sí, però mereix la pena perquè és, primer, que el paisatge és una meravella, però després se menja de meravella també, i uns vins excepcionals, que això és molt important. L'edifici és un edifici fet per un arquitecte... Bueno, l'edifici ens sembla una escultura, realment. I se nota que l'arquitecte tenia molta influència del propi artista, del propi escultor, perquè és com una escultura.
Molt bé. Seguint ja amb l'exposició, ens queden quatre últimes peces del final de la sala. La que trobem entrant al final a mà esquerra té un color bastant potent, és un oli. Ens el comentes?
Sí, és de Joaquín Sancho. Joaquín Sancho, per mi, és un dels grans pintors en aquest moment d'Espanya, eh? I és català, un home que té 72 o 73 anys, i és un home d'una gran potència colorística i, sobretot, d'un gran coneixement de la pintura. Sí, se diu que en la pintura, quan utilitzes un color, ha de passar com el mateix que ocorre en una orquestra. En una orquestra, quan tu estàs sentint música, l'últim violí té d'arribar d'una manera clara. Això sí, el director és bo. En aquest cas, el pintor és bo. Però el mateix li passa a Sancho. A Sancho, quan utilitza els colors, encara que hi hagi colors de diferents tipus i coses, sempre es nota el domini i el coneixement de la pintura, no? És dels, jo diria, de los que tota la teva vida s'han dedicat a allò que diu la pintura, pintura per la pintura, no?
I aquest quadre és el que dèiem, té molta força. Just al costat també en tenim un altre, molt viu i una mica hipnòtic.
Bueno, cuidado con la força en la pintura i l'art, no? Vull dir, cuidado, perquè el més fort per mi en la pintura és la tendresa. I la poesia igual, no? Si recordem a Sant Juan de la Cruz, Santa Teresa, per parlar de los clàssics, no? O, en fi, o altres poetes de la nostra terra, perquè han sigut molt influents a tot arreu, si és mal mateix, no? Però en el cas d'aquest quadre és que la Sylvia Horney és una pintoraza impressionant. Per mi és de les millors pintores que he conegut mai. Per què? Perquè és capaç d'utilitzar, al meu entendre, és capaç d'utilitzar la seva força femenina, perquè les dones tenen una forma molt diferent que els homes. El problema és quan compiten. Jo crec que s'equivoquen tots dos. Però hi ha una manera que tenen les senyores de pintar, de caminar, de moltes coses davant de la vida, que és una manera molt diferent al de les homes. Aquesta dona, jo crec que utilitza molt aquesta capacitat femenina d'ella per donar-li al quadre una potència, una profunditat i un savoir-faire i una delicadesa a la vegada exquisita, no? És exquisita. I és un quadre a la vegada molt fort, perquè lo poses al costat d'un quadre tan potent com que té al costat del Joaquín Sancho, que lo teníem aquí a l'esquerra i a l'altre a la dreta, i se queda a la mateixa alçada. Vull dir que no diu, no, és que aquest té menys força, o no, està perquè l'ha pintat una dona. No, craso error. És un quadre molt important i molt fort.
Sí, és un racó molt potent d'aquesta sala.
Sí, però està fet amb tota la intencionalitat, amb tota la intenció, no? I després passem a l'altre, que és un gravat en relleu de l'Antoni Tàpies, que és un cordill, és una obra molt minimalista de Tàpies, però a mi m'agrada molt perquè té dos coses que molt, molt curiós. És que es veu molt la influència de Brossa, perquè a la part de sota hi ha unes lletres i uns punts, i a continuació una A i una B. Això és clarament la influència que va tenir del poeta Joan Brossa, que eren molt amics, pràcticament de la mateixa edat, però Brossa és un altre que encara no li han donat el relleu de lo que ha arribat a influir en els artistes de la segona meitat del segle XX.
I just al costat d'unes dimensions bastant més grans que no pas aquest que deies de l'Antoni Tàpies, acabem aquesta sala amb un altre quadre.
Sí, és un retrato dedicat, o sigui, de l'Anna Magnani, la cèlebre artista italiana, que va ser, en fi, una manera importantíssima, o una nova manera d'interpretar en pel·lícules. En fi, va fer pel·lícules impressionants, molt bones, i va treballar per els millors, no? I el pintor, que es diu Julia Gesnabel, és un pintor americà, és un pintor nascut en el 51, ha fet cinema, és un home molt prolífic, perquè també ha fet teatre, ha fet coses decorats de teatre, és molt important, i quadres, ha fet moltes coses de quadre també, és molt bon pintor a la vegada. I amb aquest quadre, pues, és curiós perquè està dibuixat sobre un mapa, forma com un mapa, perquè clar, és la figura de l'Anna Magnani influint sobre a tot el món, en aquest cas, perquè quan l'Anna Magnani també arriba a Estats Units, a Nova York, a Hollywood, influeix moltíssim en les formes d'interpretar i moltes coses. Està molt bé, el retrat està molt bé. És un quadre impactant i que jo crec que té molt de donar.
S'ha de veure. És a dir, que el millor que pot fer la gent que ens estigui sentint és anar a visitar aquesta exposició, que trobaran a la Rectoria Vella i també a la Galeria Gevent, aquí al carrer Sant Pere 14.
Allí estarem.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Antonio.
Allí estarem invitats. Vinga.
Moltes gràcies.
A vosaltres.